més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Dia 2 de febrer, ja em perdonareu avui que sigui un friqui i un pesat, però insistiré un altre cop en la idea que algun que altre cop ja he fet servir.
Hora del topo.
Miles de persones helándose.
Avui, per fi, és el dia de la marmota, o el dia del topo, com escoltava ara el tràiler. Avui sí que no és cap metàfora, eh? Literalment, avui és el dia aquell que un animaló havia, i ho diré així, de predir el temps dia 2 de febrer. Després d'haver utilitzat la pel·lícula com a metàfora, aleshores sí, fa unes setmanes, després de veure com el partit del Betis Deportivo s'ajornava per Covid i es tornava a ajornar per Covid i a sobre l'endemà tornava a posposar-se un altre partit per Covid, el de l'Albacete, ja té nassos que s'acabi jugant avui aquest partit del filial bètic a la Nova Creu Alta, just el dia que és el dia de la marmota. I més encara, després que en les últimes hores hagi mort Milltown Mel, és a dir, la famosa marmota que havia de predir el temps. Confiem que no sigui un mal presagi, perquè avui el centre d'esports es juga a sortir del descens, rep el cué i una victòria. El treu de la part baixa que ja va tocant. La veritat és que ens hem fartat ja també de viure en el dia de la marmota mirant la classificació.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
No sé si havia vist la pel·lícula o no, des de l'altra banda del vidre, el Toni González al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que avui coneixerem el primer finalista de la Copa d'Àfrica a partir de les 8 del vespre, Burkina Faso-Senegal. Demà, la segona semifinal enfrontarà l'anfitriona Camerún amb Egipte. El ballesà Víctor Sánchez, ex de l'Espanyol, entre d'altres, reforça el Girona, el migcampista rubinenc que arriba procedent del Western United australià. La classificatòria sud-americana pel Mundial del Qatar treu fum a falta de dues jornades. Aquesta nit i matinada, Bolívia 2, Xile 3, Uruguai 4, Venezuela 1, Argentina 1, Colòmbia 0, victòria 4-0 del Brasil contra el Paraguai i el Perú empatat 1-1 contra l'Equador. Colombians, bolivians i paraguans, paraguaians, perdó, fora del Mundial directament. Brasilers i argentins ja fa temps que s'hi van classificar i de la resta ara mateix l'Equador amb 25 punts i l'Uruguai amb 22 estarien al Qatar. El Perú faria la repesca amb 21, si quedaria fora Xile amb 19. El Barcelona ha arribat a les 18 victòries a l'Eurolliga de bàsquet després del treballat triomf d'ahir, 71-66 contra el Bayern. L'equip de Jessica Vicius igual al Madrid al capdavant de la taula, però amb dos partits més. La selecció espanyola disputarà les semifinals de l'Europeu de Futbol Sala, s'hi enfrontarà Portugal després de batre Eslovàquia 5-1 als quarts de final. A l'altra banda del quadre, atenció, duel d'alta tensió, i no parlo de Futbol Sala, Rússia-Ucraïna. I per últim, José Manuel Franco, president del Consejo Superior de Deportes, ha donat positiu i no podrà viatjar a Pequín pels Jocs Olímpics d'hivern, que comencen demà passat. I aquí a Sabadell tenim tot això.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem la prèvia del Sabadell Betis Deportivo amb Sergio Aguza, amb Pablo del Pino, amb les estadístiques i amb l'anàlisi de l'Agustí Bernat. Ens ho explicarà de seguida el Sergi Garcés. També tindrem el Jordi López, l'entrenador del Sabadell B, líder indiscutible de segona catalana. Avui, per cert, també juga a l'Estalpul Natació Sabadell. De waterpolo femení ho fa a la piscina del Sant Andreu.
L'actualitat de la primera ref.
Un tuit curiós. El Costa Brava recorda que, igual que el Sabadell, té dues fitxes lliures, una de sènior i una de sub-23. No sé si ho hem de llegir com un avís per navegants. Juan Camilo Becerra ja s'entrena amb un nàstic de Tarragona que celebra el 50è aniversari del nou estadi. Ricky Rodríguez, migcampista de l'Oviedo, ha arribat cedit a l'Albacete i José Antonio Caro ha estat presentat a l'UCAM Murcia.
La notícia curiosa.
Un fil de la Comissió Històrica del Sabadell ahir a la tarda repassant un precedent especialment curiós de l'any 1914. El centre d'esports es va enfrontar aquell dia al segon equip del Barcelona en un amistós que va arbitrar un periodista. El col·legiat, de nom Alcántara, es va retirar del terreny de joc només començar el partit per les protestes del públic i va acabar xiulant aquest enfrontament un periodista que estava fent la crònica tan tranquil a la graderia. D'això acaba de complir-se 108 anys.
De quin partit no estarem pendents?
Del Gran Tarajal Vera, de la tercera ref, grup canari, partit que comença d'aquí a 7 minuts.
i a les xarxes socials.
El rap de l'Astana, una cançoneta publicada pel nou equip de David de la Cruz, amb els mateixos ciclistes cantant. Avui estrenen temporada a València, de seguida en parlem, però podeu escoltar aquesta cançó directament a les seves xarxes socials.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un campió d'Europa, el sabadellenc Oleguer Presas, i també els exarlequinats Edgar Hernández i Iván Gómez.
Hotel Suís.
Som i entrem en matèria, que d'aquí una estoneta tenim futbol. Aquest vespre, a 8:15, comença a rodar la pilota, per fi, en aquest famós Dia de la Marmota, que avui ja, 2 de febrer, casualitats del destí, ha de resoldre's ja de manera definitiva aquesta visita del CUE, del fanalet vermell, del Betis Deportivo, aquí a la nova Creu Alta. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Tu la pel·li sí que l'havies vista.
Sí, home, i tant. I unes quantes vegades, a més.
Sí, no? O sigui, no et cansaves, de veure
home,
aquell,
tant com no
aquell
cansava,
bon home llevant-se cada matí.
Fa molts anys, de la pel·lícula, i un ja comença a tenir edat, també.
El Toni no l'havia vist, directament, no? I ja no pregunto més enllà al Gerard Fuentes, el nostre estudiant en pràctiques, que no sap de què va el tema, ja.
Ha envellit relativament bé, la pel·lícula, per ser ja que té, com dic, uns quants anyets.
Sí, la veus i te n'adones, per això, que és de fa uns quants anyets.
Però vull dir que per ser el tema com a tema, doncs ha envellit prou bé.
Doncs la famosa marmota ha mort en les últimes hores, i insistim en la idea, que tant de bo que no sigui un mal presagi pel Sabadell, després d'haver vist el Dia de la Marmota, que va aquí endarrerint-se el partit una vegada i una altra. El Sabadell juga avui el primer dels dos partits, de fet, que té ajornats. És la tercera vegada que es reprograma aquest Sabadell-Betis Deportivo. Avui per fi serà la bona, a no ser que hi hagi canvi d'ultimíssima hora, que no ho crec, i avui, traient ja totes les bromes i l'humor del món, és que és una oportunitat boníssima perquè la resta no juga, perquè per fi pots aixugar una mica aquests partits que tens pendents, i si ho fas amb una victòria contra un equip, en teoria, el més factible de tots per guanyar-lo, classificació en mà, et situes ja fora del descens.
Sí, perquè, com dius, en cas de victòria, el Sabadell surt d'aquestes places de descens, avui guanyant, perquè la gent, els càlculs són fàcils, tot el que estem dient o tot el que direm a partir d'ara surt de la premissa de guanyar. Si sumes els 3 punts, el Sabadell empataria amb el Sevilla Atlético i, sobretot, amb l'Atlético Sanluqueño, que és l'equip que ara marca la permanència en aquest grup 2 de la Primera Federació, però a hores d'ara, té millor avaraç general que els dos conjunts andalusos, amb la qual cosa seria l'equip que, dels 3, d'aquesta tripleta d'empat a 25, sortiria del descens. No serà tan fàcil com pots o com es pot presumir, ho dic perquè, mirant la classificació, com estàvem comentant, és el cuer de la Lliga, només 11 punts, només una victòria com a visitant, la que va aconseguir ara fa 3 setmanes, aproximadament, el Johan Cruyff davant un altre filial, en aquest cas el filial del Futbol Club Barcelona. I vindríem a dir allò de, no sé si posar la vena abans que la ferida, però que ningú no se'n refiï d'aquest Betis Deportivo, perquè, insistim, tot i que tots els seus números demostren per què és el CUE, és a dir, un dels pitjors atacs, una de les pitjors defenses, evidentment un dels pitjors coeficients de gols a favor, gols en contra, mals números com a visitant, bé, doncs malgrat tot això, al final, insistim, només una victòria com a visitant, però que segur serà un equip d'aquests que ve a donar guerra, i si no, insistim que li diguin a un altre filial com el del Futbol Club Barcelona. Amb tot això, doncs avui anem a sentir Sergio Aguza, un dels protagonistes dels últims dies, el jugador de Viladecans, una de les cares noves que té aquest Sabadell 21-22, començant a parlar, sobretot, de la importància que té aquest partit, la mateixa que tots els que li queden per jugar a l'equip de Pedro Munitis, i avisant, pel que pugui ser, per si algú ve excessivament eufòric abans d'hora, de les dificultats de jugar contra el Betis B, Betis Deportivo, més enllà del que diguin els seus números.
Todos los partidos son importantes, ¿no? Pero sí que es verdad que en casa no se nos puede escapar los puntos. Y bueno, es un rival directo que no va a ser nada fácil, que la gente se pensará que por la clasificación ya está todo hecho, y nos equivocamos, ¿no? Tenemos que ir con la humildad suficiente para afrontar el partido, igual que lo hacemos con el resto de adversarios, y que va a ser un partido muy complicado que hay que sacar adelante con los 3 puntos.
No és difícil el que diré ara, Sergi, però és evident que el Sabadell passa pel seu millor moment aquesta temporada. Acabem de creuar l'Equador. És una mica estrany perquè és la jornada 16, però com teníem un parell de partits pendents de la primera volta, ara mateix el Sabadell a la classificació té 19 partits jugats dels 38 que acaba o que acabarà jugant, i sobretot mires els números aquí a casa. En aquest 2022 l'equip de Pedro Munitis ha guanyat els 6 punts que ha tingut el Temple, per tant, motius per aferrar-se a l'esperança ja.
Sí, home, sobretot perquè evidentment està vivint aquest bon moment de forma, ha encadenat ara ja aquestes 5 jornades sense perdre. Tornem a insistir en la dada. Pedro Munitis només ha perdut un partit de Lliga des que és entrenador del Centre d'Esports Sabadell, i tots plegats ens hem de remuntar al principi del mes de desembre, és a dir, a la seva estrena com a entrenador. No, finals de novembre.
Sí, però el partit del Sant Luqueño va correcte. Ser el 30 de novembre, o sigui que...
Finals del mes de novembre, aquesta derrota, única derrota amb Pedro Munitis en Lliga a la banqueta del Sabadell, que va ser, doncs això, a la seva estrena, 3 dies després d'haver arribat...
A l'últim minut.
Davant l'Andorra, i a l'últim minut. Des de llavors, aquest 11 de 15, del qual ja ens hem fet menció en més d'una ocasió a les últimes hores, 3 victòries, els 2 empats, sobretot com per exemple el de l'última jornada en la visita, en aquest cas, a la línia, davant a la Balona, un bon moment que s'ha de saber gestionar, i diu Sergio Aguza que sobretot s'ha de saber aprofitar, que les dinàmiques han de ser per això, per aprofitar-les quan van bé.
En casa con nuestra gente, nuestra afición, tenemos que sacar todos los partidos o el máximo de puntos posible, ¿no? Y luego fuera, se está demostrando que somos un rival muy, muy difícil ahora. El equipo yo creo que ha cambiado la cara, está con una dinámica positiva y hay que aprovecharla porque el fútbol es ese estado de ánimo.
Doncs és estats d'ànim, diu Sergio Aguza, el futbol són dinàmiques, són inèrcies, la del Sabadell és positiva, no insistirem més en la pel·lícula, però és evident que els equips de la part baixa en general estan tenint dinàmiques positives, i d'aquí que per molt que els números siguin els que són, 11 punts dels últims 15, 2 victòries seguides a casa, etc, fins avui, a no ser que facis els deures contra el Betis Deportivo, encara no ha pogut treure l'equip sabadellenc al cap de la zona baixa.
Sí, perquè les segones voltes ja són donades, aquestes coses, que tothom reacciona, sobretot els equips de baix que li comencen a veure les orelles al llop, no saps per què comencen a treure punts, entre ells el Sabadell, però malauradament també molts dels seus rivals directes també estan fent esforços sobrehumans en aquestes últimes jornades per mirar de sortir d'aquesta zona calenta. Pel que fa al Sabadell, abans de situar-nos amb aquest apunt dels números, només una baixa segura, la malauradament coneguda de César Morgado, i una que no és baixa com a tal ni per sanció ni per cap aspecte, sinó simplement perquè arriba avui,
sí, ha d'arribar avui,
Dopico,
sí, sí.
Dopi, l'únic reforç que ha tingut el Sabadell en aquest mercat d'hivern, i que evidentment, bé, algú que es torni boig, en aquest cas Pedro Munitis, però en un principi ens han assegurat que no, que evidentment no està per jugar avui, ni que sigui perquè acabarà d'aterrar, literalment.
Perquè no sap ni com es diuen els companys.
A Sabadell, Dopi avui serà baixa, sí que se l'espera, això sí, si tot va bé, pel partit de diumenge contra l'Atlètic Balears, però ja en parlarem. Com dèiem, tothom en alerta en aquesta zona baixa, i en aquest cas Sergio Aguza diu que el més important, per tant, no cal ficar-se amb la classificació, ho deia també Pedro Munitis ahir, no mirar més enllà i centrar-se només en fer el que el Sabadell ha de fer, la seva part.
Creo que pasan todas las competiciones, ¿no? La segunda vuelta los equipos de abajo empiezan a apretar, empiezan a rascar puntos de donde nadie se esperaba, y se iguala todo mucho más las fuerzas, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros tenemos que centrarnos nosotros, nuestro objetivo en el día a día, en seguir trabajando como estamos haciendo, que hay que continuar con esta dinámica.
Un parell de minuts per sobre d'un quart de dues, un Sergio Aguza, Sergi, en la prèvia d'aquest Sabadell-Betis Deportivo, que recordem que porta ja algun que altre partit amenaçat de càstig. Està a una targeta de perdre's després de les dues jornades que no va poder jugar per la vermella de Castelló. Està aquí en el límit, a una groga de complir cicle.
Sí, ho vam dir en el moment de l'expulsió a Castelló, que el problema no era només els dos partits que es perdia per sanció, sinó que es quedava amb 4 targetes, és a dir, es tornava a quedar, doncs, això, apercebut, amenaçat de complir cicle, i amb ell un altre Sergi, en aquest cas, no Sergio, però sí Sergi, que és el Timira. Els dos migcampistes es troben en la mateixa situació.
Et jugues un pèsol a que acaben els dos a la vegada?
Doncs ja sí, seria mala sort, però com diem, els dos estan a una targeta de complir cicle, i per tant, si avui veiessin targeta, es perdrien el partit d'aquest diumenge, com diem, davant l'Atlètic Balears, davant un dels equips potents, ara mateix, d'aquest grup 2 de la primera federació. Diu Sergio Aguza que, de tota manera, això no toca pensar, que el jugador, quan està al camp, el que menys té al cap és pensar en possibles sancions o en evitar fer aquella falta que li pugui estalviar una targeta, que quan hagi de complir el cicle el complirà i que, per tant, ara mateix és un mal de cap que ell personalment no el té.
Hay que darlo todo y en el campo con las pulsaciones tan altas no puedes estar pensando en eso. Yo creo que, como te digo, hay compañeros que da igual el que juegue, que lo estamos haciendo todos a un nivel alto, un nivel muy bueno, y yo creo que eso, bueno, pues al final cuando te la saquen, pues ya está, tocará descansar y resetear y volver como estábamos.
Doncs quan toqui descansar, descansarà Sergio Aguza, una targeta de la suspensió, del càstig. Veurem si es perd el partit contra el Balears. Si és així, és perquè avui haurà vist la cinquena groga. Si no, ja pensarem en aquest triple desplaçament que té el Sabadell en qüestió de 7-8 dies, que també és curiós i té nassos, Sanlúcar de Barrameda, Albacete i Múrcia, de manera consecutiva en qüestió de 8 dies. El Sabadell avui, per cert, corregim una cosa que vam dir ahir, encara tenia una sessió. O sigui, Pedro Munitis, quan té jornada intersetmanal, encara que sigui per fer...
Estirar cames.
Sí, no massa físic, evidentment, però sí per corregir quatre coses tàctiques, per posar una mica a on toca el pla de partit. Avui mateix, aquest matí, el Sabadell ha tingut sessió. I, mentrestant, el Betis Deportivo arriba, amb aquesta baixa del Pichichi, que ja dèiem ahir, per problemes als ulls, amb una lesió ocular de Raúl García, del Deulesa de Montserrat, i amb el seu entrenador, que en les hores prèvies ha parlat, sobretot, Sergi, ha parlat molt del mercat de fitxatges, de si ha arribat Van Daogo, de si ha arribat Cardoso, aquest o aquell altre, ha explicat una miqueta les cartes noves que té el filial bètic, però per la part que ens interessa, també un cop d'ull ràpid a com veuen des de Sevilla, des del filial del Real Betis Balompié, aquest centre d'esports.
Sí, sobretot perquè estem parlant molt del Sabadell, però ho hem dit al principi, ara mateix aquest Betis Deportivo prou problemes té. Estem parlant del pitjor equip dels 20, del grup 2, i amb els mateixos punts, curiosament 11, que el Tudelano, tots dos són els pitjors dos equips dels 40 que formen aquesta primera federació.
M'estàs fent un strip a les estadístiques avui. Ah. Són spoilers que va llançant el Sergi.
Doncs això,
després ho posem en ordre tot.
Sí, millor. Un Betis Deportivo que, insistim, només ha guanyat aquest partit fora de casa, que arriba després de dues derrotes consecutives, i l'última, especialment dolorosa per la contundència, aquest cap de setmana, 0-3, a casa, davant el Gimnàstic de Tarragona. Tot i això, ahir parlava Pablo del Pino, el segon tècnic, per cert, que tenen els verd i blancs en el que portem de temporada, aferrant-se, doncs, a l'optimisme que li pot quedar, que és, per un costat, la igualtat que hi ha a la Lliga, la competitivitat, diu, dels seus nois, i per què no? Que diu que psicològicament, mentalment, els ha vist ja molt refets d'aquest 0-3 davant el Nàstic.
Ser un partido muy igualado, como todos los que se dan en esta categoría, donde jugar de visitante tiene todavía esa dificultad de que los equipos son poderosos. El Sabadell es un equipo que es verdad que no le está yendo bien en la competición, pero diseñado para ascender. De hecho, es uno de los recién descendidos del año pasado a la segunda división. Y espero un partido muy igualado, pero lo hemos preparado bien. Lo importante es que el grupo se ha recuperado perfectamente a nivel emocional. Yo he visto hoy un equipo ya limpio y un equipo preparado para competir. Y un partido muy igualado ante un magnífico rival, pero al que seguro que le vamos a poner las cosas muy complicadas, ¿no?
Doncs veurem si aconsegueix posar les coses complicades o no al Betis Deportivo en un partit que arriba després del 0-3 contra el Nàstic de Tarragona. Només cal veure el resum per adonar-te de la fragilitat defensiva, de la debilitat que va demostrar el filial bètic en aquest últim partit. Home, per la part que ens interessa, si ho repeteixen, doncs serà més que benvingut. Com cada prèvia de partit, avui, a més, literal, hores prèvies al partit, perquè arrenca aquest vespre la nova Creu Alta. Escoltem també les estadístiques. Avui, recuperant a la Núria García.
El llibre de registre.
La d'aquest vespre serà la primera visita del Betis Deportivo a la nova Creu Alta en tota la història, amb la qual cosa tindrem poqueta feina amb els precedents. Però hi ha més estadístiques per repassar.
Les xifres del partit.
La més clara i la que tots els arlequinats tenen al cap. Per a baraix general, si el Sabadell guanya avui, treu el cap del descens. I una altra que segur que teniu controlada. El segon equip bètic arriba a Sabadell com a fanalet vermell i com a principal candidat a descendir. Està despenjat a 14 punts de la permanència i els seus números són els pitjors dels dos grups de la primera ref.
El rival.
És el pitjor local de la Lliga i també el pitjor visitant. Amb 11 punts, només el Tudelano a l'altre grup té una puntuació tan baixa. També és el pitjor atac amb 12 gols, empatats amb el Costa Brava i la defensa que fa més aigües, amb els mateixos 32 gols encaixats que l'altre filial sevillà. Ve de perdre 0-3 contra el Nàstic i acumula 8 derrotes en les últimes 9 jornades. Això sí, l'únic dia que van puntuar va ser conquerint el Johan Cruyff 1-2 contra el Barcelona B a principis de gener.
Els enfrontaments previs.
Contra el filial bètic, ja hem dit que el d'avui serà el primer. Contra el primer equip del Betis, podem triar des del primer a la Copa del 1935, a la qual el centre d'esports va arribar a la final, fins a l'últim, l'any 2015, a segona A. El darrer cop que el Betis va trepitjar la nova Creu Alta va ser l'agost del 2014. Derrota arlequinada 2-3. Primer van marcar Cejudo, Matilla i Renela i a les acaballes van retallar distàncies Edgar i Tamudo. Aquell dia milers de bètics van ser al temple. Veurem si el filial té la mateixa tirada.
Una mica d'història.
Els orígens del filial verd i blanc venen de la fundació del Triana Balompié l'any 1942. Fins als 70, però, no van adoptar el nom actual, amb un parèntesi entre el 91 i el 2017, que es va anomenar Betis B. Mai han estat al futbol professional, jugant a cavall entre la segona B i la tercera.
Amb el xiulet a la mà.
Un veterà col·legiat de Sant Sebastián de la Gomera, Víctor Pérez Peraza, de 37 anys i amb 12 anys a la categoria de bronze, té una mitjana inferior a les 6 grogues per partit i aproximadament ensenya una vermella cada 3 enfrontaments.
Els precedents.
Els 6 partits que ha xiulat en guanya a primera ref són d'aquest grup 2, però cap del Sabadell i del Betis Deportivo. Els arlequinats mai han perdut a la nova Creu Alta amb l'àrbitre del Col·legi Tinerfeny. 5 precedents amb 3 victòries i 2 empats. El més recordat, el 3-2 contra l'Espanyol B, quan Antonio Domínguez de les Acaballes va salvar el cap de Toni Saligrat. Fora, en canvi, un partit, una derrota, en aquest cas a Cornellà. El filial bètic serà el primer cop que el xiuli fora de casa. A la ciutat esportiva Luis del Sol, un triomf verd i blanc i 2 derrotes. Han passat ja 4 anys, això sí, de l'últim cop que es van creuar.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs Víctor Pérez Peraza de La Gomera, avui l'àrbitre 6è cop que vindrà aquí a la nova Creu Alta. No sé tu, Sergi, jo avui repassava números i el Dodotis el tenia pels núvols, eh? Allò de pitjor local, pitjor visitant, pitjor defensa, pitjor atac, pitjor puntuació. Després veus l'1-2. És veritat que és un duel entre filials i aquí canvia, només cal veure el partit entre el Sevilla Atlético i el Villarreal B, etc, etc, etc. Però a mi m'entra un mal cos en la prèvia.
I que veient aquell partit, allò que es diu, sé que ara és una obvietat, però de 10 partits que s'haguessin jugat igual, el Barça ben hagués guanyat com a mínim 8, tret d'algun empat i la derrota d'aquest partit, ho dic perquè va ser un autèntic, allò que es diu, atac i gol, però fins i tot després de l'empat a 1. El que passa que el Betis va fer el més difícil. Després de que li empatessin el partit, allò que penses, bé, ara ja el Barça bé tirarà pel dret, encara va ser capaç de fer-li el segon i llavors sí que es va defensar allò amb ungles i dents per acabar de fer bona aquesta única victòria de moment, i esperem que avui continuï sent l'única, fora de casa del conjunt del Pino.
Avui, aquest vespre, ens hi posem a les 7, no?
A les 7. Li traurem espai als companys dels serveis informatius, de tota manera que ningú marxi de Ràdio Sabadell. Hi haurà informació segur també dintre d'aquest programa, però a les 7 comença el Sabadell en joc, a 7:45, qui s'hi vulgui apropar a la nova Creu Alta. Sabadell, Betis Deportivo, recordem, corresponent a la 16a jornada.
Veurem com va el tema de l'assistència, que l'últim dia va ser el primer de la temporada per sota dels 2.000. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I per completar l'anàlisi d'aquest partit, d'aquest Sabadell-Betis Deportivo, passem via Skype avui per Can Agustí Bernat. Què tal, com estàs, Agustí?
Què tal, Adri? Doncs bé, ja no sabia ben bé què havia d'analitzar, si les suspensions per Covid o el partit, i m'he quedat amb tot.
Sí, no, has agafat una mica de tot, no? Malauradament més del compte has agafat, no?
Sí, de veure, igual era de veure tants partits del Betis Deportivo, no, més o menys, de tot una mica per entendre-ho. Al final el destí era que aquest partit no el podia veure de cap de les maneres.
El coronavirus fent una mala passada, et trobes bé, no, per això, Agustí?
Sí, símptomes lleus i poc més.
Doncs això és la millor de les notícies. Va, explica'm una miqueta com juga aquest Betis Deportivo, que números en mà, el tòpic diria que malament, però la veritat és que més enllà del rendiment ofert fins ara, estem parlant d'un equip típic filial, no? Com juga el Betis Deportivo?
Bé, és veritat que potser és un filial que a més de tot és el segon més veterà de la categoria, les xifres ja les heu repassat, van canviar d'entrenador al desembre i des del 30 d'octubre han guanyat un partit, però és veritat que és un filial que potser està més esperant el canvi generacional, que els jugadors més perillosos o més prometedors ja són al primer equip, a segona divisió, a altres categories professionals, i la plantilla potser queda un pèl curta, que requereix molt del juvenil. És veritat que no és un obstacle per fer rotacions, però és veritat, dèiem que igual estan esperant el canvi generacional, però hi ha noms com Raúl García, com Antonio Marchena, com José Lara, que poden donar problemes. Raúl García, que en principi serà baixa, però sí que és veritat que qualitat no els hi falta, però potser és una mica més l'ordre. Apostant pel 4-2-3-1, pel 4-3-3, si pressionen la sortida rival, a vegades amb el 4-4-2, i com tot filial, busquen tenir la pilota, busquen trenar jugades, ser superiors, però els està faltant, durant els 90 minuts de partit, aplicar la seva idea de joc. Es basen molt en que al mig del camp ha de ser el tret diferencial, han d'organitzar el joc, han d'enviar les pilotes als extrems i que aquests, amb desmarcades individuals, amb bones accions, amb centrades, busquin l'àrea, però no estan tenint sort. Tot i això, qualitat no els hi falta. Defensivament, repassades ara les xifres, és que és on més dubtes deixen. 32 gols encaixats, una plantilla molt justa i probablement vagin tirant del juvenil A com han fet tota la temporada. Cometen errades, tenen badades importants i aquí és on el Sabadell ha d'intentar apretar, ha d'intentar generar aquestes ocasions de perill i, òbviament, ser efectiu. En defensa, a vegades poden sortir amb tres jugadors si s'enfonsa el pivot, però això també permetria que els laterals s'obrissin buscant ampliar el camp i rebre la pilota, però al final és un equip amb problemes, que té molta qualitat individual i que pot ser diferencial. Té algun nom interessant que ara repassarem, però els hi falta potser aquest punt més de saber estar a la categoria, que al final ho tenen molts filials, però el Betis Deportivo és l'exemple més clar.
Un rival en defensa bastant tendre, la veritat, fins ara aquest Betis Deportivo. En el bloc 2 avui destaques un cognom realment il·lustre, el de Fekir, que potser el tenim avui al davant, però que la gent no s'espanti, o sí, vaja, però que no serà com a mínim el que segurament quan pensem o quan pronunciem el cognom Fekir ens ve al cap.
Sí, bé, és veritat que podem fer la trampa i dir que és un Fekir que l'any passat tenia fitxa del primer equip del Betis, però millor no espantar la gent. És el germà de Nabil Fekir, germà d'un campió del món, i que aquest i fa poc va marcar, per exemple, el gol olímpic al derbi sevillà. Clar, la gran pregunta és què fa el seu germà petit, què fa Yassim Fekir al Betis. Bé, ell va debutar amb l'Olímpic de Lió, però després el 2019, quan el seu germà ja estava al Betis, fitxa pel Betis, van accedir al Guijuelo, i la temporada passada ja va disputar la primera volta amb el filial, després d'un any al Guijuelo, però a la segona volta li van fer fitxa amb el primer equip a partir del febrer. No va arribar a debutar amb la primera plantilla del Betis, i al ser major de 23 anys ja no podia tornar al filial, o millor dit, no podia ascendir al primer equip i després tornar a baixar amb el filial per la normativa de la federació. Tot i no debutar amb el primer equip, van a convocat a alguns partits. De fet, aquesta temporada li van tornar a fer fitxa del primer equip i van a convocat a tres partits, però pràcticament els últims dies de mercat, ara que està tan de moda això de les fitxes i de qui ve i qui no ve, el Betis va fitxar Bellerín i havia de llevar a una fitxa. I el gran damnificat va ser Fekir, que ha tornat al filial, que futbolísticament parlant és una història que no és agradable per Fekir, però veus el tuit del Betis Deportivo anunciant la tornada al filial, que es reincorporava per jugar amb el filial, perquè és allà que se li va buscar potser alguna sessió a segona divisió o altres equips, però al final es va quedar amb el filial, i tot és una allau d'agraïments, d'estima, d'apreci cap al jugador, per una afició que, amb un gest que ha fet un futbolista que, de fet, no ha arribat ni a debutar amb el primer equip, s'ha guanyat fins a cert punt l'estima de tota una afició.
Doncs un bon gest, també, per facilitar aquesta fitxa d'Héctor Bellerín, el germà de Fekir, Yassim Fekir, jugador del Betis Deportivo. No li van bé les coses a primera ref, el que no vol dir que al final sigui una de les pedreres, un futbol base dels més generosos en quant a jugadors que treuen el cap del futbol espanyol. Al final, la cantera del Betis històricament sempre dona bons fruits.
Sí, al final, entre el futbol formatiu, jugadors que han estat, han marxat, han tornat al filial, tenen uns quants a la primera plantilla. Joaquín és l'exemple més clar, però gent com Aitor Ruibal, Rodri, Juan Miranda, Edgar González o Pol. I que sí que és veritat que Manuel Pellegrini treballa molt la pedrera, li dona confiança, hi ha uns quants jugadors que han anat tenint en els últims anys fitxa amb el primer equip, però sí que és veritat que en total 17 futbolistes han passat al futbol formatiu del Betis, van fer la pretemporada amb el primer equip, i 9 d'ells eren del filial: Dani Rebollo, Marc Vidal, els dos porters, Fran Delgado, Quique Hermoso, Calderón, Marchena, Manu Morillo, Rodri i Raúl. Però a més, hi ha jugadors que han debutat en el futbol professional, n'hi ha uns quants en aquest Betis Deportivo, és el que dèiem, és un filial que queda una mica a mig camí entre tots aquests jugadors del juvenil que volen arribar al primer equip i jugadors més veterans, perquè hi ha gent com Quique Hermoso, que ja ha debutat i marcat amb el primer equip del Betis, Marc Baró ha jugat amb el Cádiz, Fran Delgado ha debutat amb el primer equip, José Lara, Francisco Callejón, aquests dos ho han fet fora del Betis, però també al futbol professional, Moja amb el Numancia va jugar una trentena de partits, Juan Cruz amb el Màlaga, Yassin Fekir, com dèiem, a la Ligan amb el Olímpic de Lió, o Raúl a primera divisió amb el primer equip. O sigui que al final és una pedrera que està molt ben tractada i aquest filial una mica té també aquesta representativitat de jugadors, algun d'ells ja directament amb el primer equip del Betis, altres d'altres equips que han tingut rodatge en el futbol professional.
I per rematar-ho tot, Agustí, avui amb l'anàlisi que estàs fent del Betis Deportivo, de fet, una última hora, està jugant ara mateix al Divisió d'Honor Juvenil del Betis, partit de Copa del Rei, està guanyant en el minut 70, 0-2, el derbi contra el Sevilla. O sigui que ara mateix tenim un Sevilla-Betis a la Copa del Rei Juvenil, amb victòria verdiblanca per 0-2, que em serveix, però a la perfecció, en safata pel que avui em comentaves, que és que al final és un equip veteranet per ser filial, amb un juvenilà potent que ve per darrere i que ha de ser aquesta nova fornada que està pujant, no?
Sí, al final, bé, aquest partit, el primer de tot és que es va suspendre també per Covid la mateixa setmana que el Sabadell Betis Deportivo, o sigui que es juga el mateix dia, el cercle s'acaba tancant. Però és el que dius, un juvenilà potent, líder de divisió d'honor amb 64 punts en 24 jornades, segon és el Granada amb 61 punts, classificats com estan jugant ara per la Copa del Rei, i que té, el primer d'ells és un futbolista que ja no és juvenil, però té tres jugadors aquest Betis que apunten molt alt, altres també, però m'he quedat amb tres noms, el primer és Antonio Marchena, que és un habitual del filial i que ha fet pretemporada amb el primer equip, té 20 anys, és molt versàtil, és un migcampista molt versàtil i que pot aportar molt a la zona de creació. Ja comença a ser, com ja no és juvenil, comença a ser més present que futur, va debutar sent juvenil la temporada passada, un jugador amb bon xut, amb bona arribada i que és una de les perles del filial. I ara sí, els dos juvenils, un d'ells ja en presència al filial, l'altre també ha tingut minuts però més amb el juvenil, el primer d'ells és Manu Morillo, que va debutar la temporada passada ja a segona B i aquest any ha disputat 4 partits, ara està lesionat, va arribar al club en etapa de futbol 7, i és un atacant polivalent i que pot jugar en diverses posicions. Tant el juvenil com el filial ha jugat darrere del nou, més de mitja punta, potser caient a banda, internacional en categories inferiors, i que a principis de temporada doblava el filial amb el juvenil A, va fer també pretemporada amb el primer equip, i que veurem si el respecten les lesions, però que és un altre que apunta com a mínim al futbol professional. I l'últim d'ells és Marcos Fernández, que no ha tingut tanta presència realment al filial, només ha jugat 2 partits, però és el màxim golejador de la divisió d'honor a tot Espanya. 24 gols en 22 partits, unes xifres que espanten. Ja eren bones fa pràcticament un mes pel primer partit, però han millorat encara més. Va debutar el novembre amb el filial del Betis i és un davanter, és diferent al perfil de Raúl García, però apunta ben amunt. I qui sap, si Raúl García és el màxim golejador d'aquest Betis Deportivo, potser en un anyet poc menys tenim a Marcos Fernández. És un Betis al final que té present, es pot veure el primer equip, un filial que no està molt bé, però una fornada que apunta ben amunt i que ben aviat els tindrem jugant a aquesta primera ref aquesta temporada.
Doncs Antonio Marchena, molt em temo que avui sí que el veurem, lesionat Manu Morillo, Marcos Fernández amb el nou a l'esquena jugant. Aquest derbi que, insisteixo, s'està duent a terme ara mateix entre el Sevilla i el Betis de la Copa del Rei Juvenil, per si vols acabar de fer-te la idea, l'11 de l'equip que entrena Aitor Martínez, el juvenil A del Betis, per tant, jugadors que avui no han vingut a Sabadell, García Alejo a la porteria, Vázquez, Pleguezuelo, Sierra, Félix, Enrique, Àlex Fernández, Dani Pérez, que ha marcat un dels gols, el esmentat Marcos Fernández amb el nou a l'esquena, Mario Peregrina i Cantarero, que ha fet l'altre gol de moment d'aquest 0-2 del Betis contra el Sevilla. Insisteixo, tots aquests juvenils, la següent fornada, alguns ja amb protagonisme a la primera ref, però tots aquests que hem dit no venen avui a Sabadell. Agustí Bernat, recupera't ràpid, suposo, intueixo, per càlculs no falla, l'anàlisi de l'Albacete el fem de la mateixa manera i ja t'esperem de cara a la setmana vinent.
Exacte, perfecte, que vagi bé, Adri.
Cuida't, una abraçada.
Adéu.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Avui a quarts de vuit, aquest partit de primera ref, Sabadell-Betis Deportivo. Sona molt estrany, però jornada 16, partit que s'ha ajornat fins a dues vegades abans que es disputi aquest vespre. A segona catalana, aquest dissabte, tindrem un autèntic partidàs. De fet, ja en parlarem més endavant, divendres, però serà un dissabte especialment intens a Olímpia, amb un Sabadell-Espanyol juvenil a les 4 i darrere d'això el duel entre el primer i el segon de segona catalana grup 4, Sabadell-B Joanenc, just després a quarts de set. Els arlequinats arriben a la cita contra el Joanenc amb molt marge, amb 7 punts d'avantatge, però amb el record del que va succeir a la primera volta, amb la derrota 1-0 a Sant Joan de Vilatorrada. Jordi López, entrenador del filial arlequinat, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Veniu de guanyar 5-1 al Castellà, un duel comarcal, un altre duel directe també. Porteu 5 victòries seguides i avui mirava allò, la trajectòria de l'equip. Són 13 victòries dels últims 14 partits. És que se'm fa difícil, Jordi, de pensar una ratxa millor abans d'afrontar un partit com aquest, eh?
Bé, és que arribem molt bé al partit contra Joanenc. És cert que portem una ratxa molt bona. Tot i això portàvem unes setmanes que havíem baixat una miqueta al nivell i realment aquesta última setmana contra el Castellà, a un bon rival al davant, vam tornar a recuperar doncs, el nostre màxim nivell i vam fer un molt bon partit.
El Joanenc, per contra, és segon, 29 punts, dos per sobre de la Pirinaica, que és tercera. És el gran rival en la lluita per la primera plaça?
De moment sembla que sí. És un rival que des del principi s'ha mostrat bastant regular, un rival que li costa molt encaixar gols, que li faltava potser una miqueta de talent a dalt i durant aquesta primera volta s'ha anat reforçant i han pal·liat una miqueta aquesta mancança que tenia a l'hora de fer gols i és que porten ara en els últims partits una molt bona ratxa.
El partit de la primera volta va acabar amb derrota, 1-0, però ja dèieu des del primer moment que va ser una mica enganyós aquell partit, no? Hi ha certes ganes de, entén-me, amb el millor sentit de la paraula, de revenja esportiva?
Sí, clar, tenim moltes ganes. Al final la plantilla són competidors i juguem contra un dels equips que ens ha guanyat. Tenen moltes ganes tenim moltes ganes d'enfrontar-nos amb ells i a veure quin partit es dona, si són capaços de generar el joc que estem aconseguint i a veure si podem treure els tres punts.
Recordo que fa poc a Olímpia va visitar les instal·lacions del Natació Terrassa, que és un perfil diferent d'equip, segurament amb un altre perfil i amb altra qualitat, però que ja destacàveu sobretot el poc que arriba a encaixar l'equip agarenc. Per tant, en aquest sentit, em deies també que el Joanenc, un bon equip en defensa, amb un plus de qualitat. Com esperes que sigui el partit ara mateix? Si et faig treure la bola de vidre i et dic Sabadell ve Joanenc, com t'esperes el guió?
Jo m'espero dos equips fidels a les seves idees. Joanenc és un equip que és molt seriós, que treballa molt bé defensivament. Estic convençut que ens esperaran ens donaran la pilota, ens estaran al seu camp i miraran de sortir a la contra per fer-nos mal. De totes maneres, això encaixa una miqueta amb el nostre pla de partit, també. Al final, nosaltres som un equip que està dissenyat per tenir la pilota, per jugar el màxim de temps a camp rival i serà una lluita de poder a poder.
Al final, la paciència és la millor arma, ho dic sobretot veient el rendiment ofensiu que heu demostrat aquesta temporada en els trams finals de partit, com és d'ampliar també la plantilla. En aquest sentit, serà un partit per picar molta pedra i tenir paciència, no?
Segur, com molts, eh? Al final, tots els partits els comencem amb la mateixa idea, sabent que el partit és molt difícil tenir-lo guanyat al començament i que molt precisament els rivals a vegades t'aguanten i van passant minuts i veus que no arriba el gol que et posa per davant o inclús a vegades tens alguna ocasió d'ells que fa que es posin per davant o que t'empatin i nosaltres hem de treballar molt a la gestió de l'emoció, de no tenir pressa en resoldre partits, sabent que la nostra qualitat ens farà tenir ocasions i tard o d'hora els gols nostres poden arribar.
L'última, Jordi, sospito que ara seràs prudent, però guanyant, en aquesta hipòtesi d'endur-se els tres punts també aquesta setmana, el marge com a mínim seria ja de tres partits. Seria definitiu o no?
Mai es pot dir que serà definitiu, perquè quedarien cada 13 partits, 3 partits són molts punts. Està clar que portem una molt bona ratxa de resultats, que l'equip es mostra sòlid, que aquests punts que se'ns han escapat han estat en situacions una miqueta especials i està clar que nosaltres hem de mantenir el nostre nivell. Si nosaltres pensem que està definit, serà quan no ho estarà.
Doncs a 6:45, dissabte, aquest partidàs de segona catalana, primer contra segon, Sabadell B Joanenc a Olímpia. Jordi López, hem parlat més d'una vegada, però enhorabona per la feina que esteu fent, per el marge que heu aconseguit a la classificació, pel bon joc i per com és de divertit veure aquest filial arlequinat aquesta temporada, i moltíssima sort, començant per dissabte. Una abraçada.
Molt bé, gràcies, Adrià. Gràcies a vosaltres pel ressò que ens doneu a tot l'esport de la comarca.
Ens veiem dissabte. Adéu-deu.
Gràcies. Adéu.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
A part d'aquest Sabadell B5, Castellà 1, al qual fèiem referència ara, el grup 4 també de segona catalana, el Can Rull Rómulo Tronchoni, va descansar i el Tibi Davo Torre Romeu va accentuar la seva dinàmica nefasta, derrota 1-2 contra el Natació Terrassa i ja són 8 les jornades sense guanyar. Han caigut a l'antepenúltim lloc i aquest dissabte a les 4 en el menú tindrem un Avià Can Rull, l'endemà a les 12 Tibi Davo Berga. Serà l'estrena de la segona volta, igual que el partit que comentàvem ara a 6:45 a Olímpia, aquest Sabadell B, Joan Nenc. Pel que fa al grup 5, segona derrota seguida per la Sabadellenca, que és 12a amb 15 punts, empatada amb el Parc. La reacció de l'últim mes s'ha vist frenada després de perdre primer contra el Grama i ara també davant del Masnou per 0-1 amb un gol del quart classificat al minut 88 a les acaballes al Municipal de la Creu. Diumenge, horari habitual, a 12:45, Sabadellenca, Turó de la Peira, el tercer classificant, visitant en aquest cas el Feu Taronja. Un minut per 2:45. Avui completem el bloc dedicat al món del futbol amb futbol femení, perquè el Centre d'Esport Sabadell Femení s'ha abonat a l'empat. A l'inici del 2022, aquest passat diumenge, les jugadores de Marc Gabriel van aconseguir igualar el marcador en els darrers compassos del partit a Olímpia davant el Martinenc, amb una diana de la davantera juvenil encara, Gisela Cruz. El tècnic Marc Gabriel relata així com va anar aquest 1-1.
Va ser un empat molt treballat contra, per mi, un dels 4 millors equips del grup. I al final el resultat demostra la bona feina que va fer l'equip. El plantejament crec que ens va sortir a la perfecció, a diferència d'altres partits buscant defensant un bloc mig-baix per contrarrestar el joc directe de Martinenc i atacar en transicions directes a la porteria seva.
Les arlequinades encadenen 3 empats consecutius que les manté penúltimes en aquest subgrup UB de la primera femenina, però tot i això, Gabriel valora positivament la dinàmica.
Tot i portar 2 mesos sense guanyar, crec que la dinàmica de l'equip és molt positiva. Estem millorant en tots els aspectes i sobretot a nivell competitiu. Crec que el grup no està preocupat, sinó tot el contrari. Valora molt el portar 3 setmanes consecutives puntuant i ens hem de centrar en això, en seguir treballant i mirar cap endavant.
Per tant, aquesta doble lectura, és cert que un temps sense guanyar, també per contra, venem molt cara a la derrota amb la diferent ratxa d'empats consecutius. En les pròximes jornades, les arlequinades s'han d'enfrontar al Puntenc i al Fundació Júpiter, per tant, arriba l'hora de la veritat, els equips que estan just per sobre i per sota a la classificació, respectivament. L'entrenador de la Sabadellenca s'ha qualificat d'il·lusionants els partits que venen ara.
Crec que el vestuari respira un sentiment d'il·lusió pel fet del bon moment que estem a nivell competitiu. A diferència d'altres temes de la temporada on podia haver una pressió extra, ara mateix el que hi ha és molta il·lusió i moltes ganes de competir en aquestes 2 jornades que venen.
El primer dels duels, el del Puntenc, serà diumenge a les 4, a falta de 5 jornades per acabar aquesta primera fase de la competició. El Sabadell femení necessita avançar al màxim de posicions possibles per tenir millors encreuaments a la fase de permanència en cas de victòria contra el Puntenc. Segur que passaria al proper rival i, a més, com diem, a les portes de jugar contra el CUE. Publicitat! I a la tornada, més esport que juga avui. Per exemple, tenim partit de waterpolo femení.
Bona tarda, són les 2.
Les classes, com dèiem, seran presencials i segures. Els alumnes aniran amb mascareta.
Quan més persona estigui vacunada, vull dir que s'ha de prioritzar la vacunació de tothom abans de segurament tornar a revacunar.
És una vergüenza el que empreses multinacionales hagan lo que están haciendo, que es subir la luz a la família. ¿No?
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les 2.
Vols estar al dia del que passa a la ciutat? Salut, política, educació, medi ambient, cultura... Tots els temes que t'interessen te'ls expliquem cada dia A partir de les dues, el Notícies Migdia.
El resum de la jornada en 15 minuts. Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell. Come see me, I got the
remedy, take the pain away. D'aquí a 12 minuts, a no ser que ens escolteu via podcast, arribaran els companys d'informatius amb tota l'última hora de la ciutat. Abans hem de parlar, per exemple, de waterpolo, perquè un altre equip que juga avui és l'Astralpool Natació Sabadell de waterpolo femení. Les de David Palma han pogut avançar al seu partit de la Divisió d'Honor Femenina a la piscina del Club Natació Sant Andreu, abans de viatjar cap a Grècia per disputar dissabte l'anada dels quarts de final de l'Eurolliga.
Ho hem decidit nosaltres, perquè a nivell de normativa et marca que si no et poses d'acord amb l'equip contrari s'ha de jugar sempre després del partit de Champions, però en aquest cas vam tenir aquí acord amb Sant Andreu. Jo penso que ens donarà una mica de to abans d'aquest partit a Ètnicos i crec que ens anirà bé, no? Sempre aquí tens el dubte, no? De que si et surt un mal partit i et genera allò dubtes i tal, vas allà amb la sensació de que no has jugat bé, però crec que l'equip respondrà bé. Tenim aquest repte, ens hem marcat la línia de ser molt agressives a Sant Andreu i treure una bona victòria que ens doni confiança de cara al partit d'anada ja a Atena.
Home, waterpolo, Pau Vituri, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, com estem?
Ara escoltàvem el tècnic del club, el David Palma, al final. Sobretot venint d'on venim, en el cas de les noies de l'Astralpool Natació Sabadell, és un bon test, pensant en aquesta cita europea, comparat amb els altres rivals que
sí,
hem tingut.
Sí, sí, absolutament, perquè les de David Palma venen, atenció, d'un ajornament contra l'Atlètic Barceloneta i de dues victòries sense massa història, per 24 gols de diferència contra l'Escuela de Saragossa i de 12 al Catalunya. La portera Laura Ester també agraeix, doncs, això, que la dificultat pugi aquesta nit contra el cinquè classificat de la Lliga.
Té les seves coses bones i les seves coses dolentes. Sí, és veritat que després de tot el mes que portem, que en partits una mica més fluixos, tenir un rival que ens ficarà les coses difícils a casa seva, doncs sempre ve bé per agafar tot de cara al partit de dissabte.
Un partit, el de dissabte, Adri, contra l'Ètnicos, que ha quedat ja programat.
Jo li deia Ètnicos, i ara m'ha cridat l'atenció perquè David Palma diu Ètnicos.
Jo,
per tant,
depèn del dia, li dic Ètnicos o Ètnicos. No m'acaba de quedar
el massa. El professor de grec no ens ha acabat d'aclarir com es deia, si Ètnicos o Ètnicos.
L'únic que sé és allò de quan acaba una paraula en OU, en grec, que ens pronuncia com una U,
sí,
únicament. Però això de si és, no sé, la veritat. Si algú ens ho pot resoldre, doncs millor que millor.
Sí, home, sí, l'audiència de Grècia que tenim des d'Atenes, que truquin, no?
En qualsevol cas, doncs això, un partit, el de l'Ètnicos o l'Ètnicos, com li vulgueu dir, que ha quedat programat a dissabte a un quart de vuit del vespre, hora d'aquí. El partit que juga a la piscina del Pireu, on juga també habitualment l'Olympiacos. Aquest li diem Olympiacos i no Olympiacos, eh?
No, però aquest sí que té accent, en teoria, no?
Mira, debats per un altre
dia. No, com les grafies són diferents, podria ser amb K o amb C,
sí,
Olympiacos,
sí,
però
sí.
Olympiacos jo diria que sí, però...
Sí, a mi també em sona més Olympiacos que no pas Olympiacos, però vaja.
Preguntarem, va, Escola Oficial d'Idiomes, a veure si hi ha grec, i Ètnicos...
Ètnicos... Bé, en qualsevol cas, que, doncs això, sortim del fil...
del jardí,
sí, del jardí, més aviat. Doncs això, d'entrada, posat a l'agenda, el partit contra l'Ètnicos, un quart de vuit del vespre, hora d'aquí, un quart de nou, hora d'allà. I si recordes, Adri, dilluns parlàvem aquí a l'Hotel Suís, que el tècnic David Palma deia que estaven una mica temerosos dels PCR, de l'Alen, per si apareixen positius, inesperats...
Sí, sobretot amb una jugadora en concret.
Doncs amb la que escoltàvem ara, amb la Laura Ester, perquè al final doncs és la, anem a dir-ho així, l'única portera veterana de l'equip. Les altres dues, tant la Marc Carrasco com la Paula Carilla, doncs són molt, molt jovenetes encara. Doncs aquesta és la resposta de la Laura Ester, assegurant que està, això, extremant les precaucions en aquests dies.
Doncs tocar fusta, intentar evitar, doncs això, o sigui, quedar amb molta gent aquests dies, i si quedes, doncs que sigui a l'aire lliure, amb mascareta i intentar evitar els màxims riscos possibles.
Doncs això, evitant riscos la vespera.
Sí, és que es pot fer, també. Pots viure en una bombolla, però al final, mira, ahir teníem aquí, en aquesta mateixa cadira, l'Ian Tarrafeta, que estava en una bombolla a Eslovàquia jugant un europeu d'handbol i va acabar donant positiu allà. O sigui que sí, creuarem els dits.
Sí, sí, creuarem els dits, perquè a més li venen compromisos importants a l'Astralpool. No només a aquest partit d'anada dels quarts de final de l'Eurolliga, sinó també la Copa de la Reina, la setmana que ve, recordem, a Terrassa. Per tant, venen els mesos calents de la competició. El partit d'avui arrenca a les 9 de la nit, Adri, a la piscina Pere Serrat del Club Natació Sant Andreu.
L'Astralpool, recordem, el líder invicte d'aquesta lliga i que pot obrir un forat de 5 punts respecte al Centre Natació Mataró després de l'empat de les de Dani Ballart al cap de setmana contra el Terrassa. Si truca algú a la redacció que sàpiga grec, m'avises.
Abans de les dues, si truquen en 5 minuts, t'ho dic.
Teniu 5 minuts. Fins ara, Pau.
Adéu.
Us comentava el tema del rap de l'Astana, va, que soni, i sobre això ja parlem. We are rolling medals for the gold medals. Our job is to win. Astana is my team. We are riding to win and it will be done. Astana is my team from Kazakhstan. Astana is my team from Kazakhstan. Doncs és el nou equip de David de la Cruz amb aquesta musiqueta cantada pels mateixos ciclistes. Diem tot això perquè David de la Cruz s'estrena avui mateix amb el mallot de l'Astana. El ciclista, això també té nassos, perquè cantaven Astana i aquí li dèiem sempre Astana, o sigui que vés a saber. El ciclista sabadellenc que enceta temporada la volta a la Comunitat Valenciana. Teòricament el cap de files de l'equip del Kazakhstan en aquesta prova ha de ser l'italià Vincenzo Nibali, tot i que per característiques i estat de forma pot ajustar-se bastant també al d'Espronceda, començant pel dia d'avui. La primera etapa a la Ronda Valenciana té 166 quilòmetres amb 3 ports de segona i un de tercera. Inicia les Alqueries, final que pica cap amunt a Torralba del Pinar, a la part interior de Castelló. El dorsal 72 serà el que lluirà de la Cruz, recordant que a última hora ha tingut l'Astana dues baixes. Antonio Nibali amb gastroenteritis i també Fabio Felline, contacte estret per un positiu de Covid. Per tant, van amb 5 corredors. I Iker Pajares segueix millorant el seu rànquing PSA. A l'actualització d'inicis de mes, el jugador d'esquash sabadellenc ha tornat a signar un nou sostre a la seva carrera, situant-se al número 23 de la classificació PSA, un lloc per sobre d'on era. Pajares tornarà a competir d'aquí a dues setmanes als Estats Units, primer a Washington, després a Chicago. Més coses a la divisió d'honor de tenis taula. Tindrem derbi aquest dissabte a Canllong, Club Natació Sabadell Amics de Terrassa. Dit d'una altra manera, penúltim contra darrer classificat d'aquest grup amb només una victòria de diferència. Dos triomfs i sis derrotes pels sabadellencs, una única victòria pels agarencs. Aquest cop, però, els nadadors trobaran a faltar segur la baixa destacada de l'indonesi Arfan Seina, com ha explicat el tècnic Àlex Bocanegra.
Deixem de comptar amb un jugador que acostumava sempre a sumar un punt o inclús els dos punts, no? I això es fa notar, però bueno, al final el resultat és cert que és avoltat, però també va haver-hi dos, tres partits que potser amb una mica més d'encert, doncs igual els podríem haver tret, però bueno, al final ara és intentar lluitar-ho al màxim i a veure què deparar les pròximes jornades.
El vagó del mig s'ha escapat a tres triomfs i, per tant, ja és impossible arribar a la tercera plaça i no patir pel descens. El club només pot optar a conservar l'actual cinquè i penúltim lloc, deixant els amics com a últims per tal de tenir un creuament més fàcil a la promoció de permanència. El càlcul és fàcil. Si guanyen el derbi dissabte, es garanteixen aquesta plaça.
Sí, aquest partit el traiem ja d'assegura la cinquena plaça, que ajuda que no... Bueno, que no t'hagis d'enfrontar el cinquè de l'altre grup, sinó que juguis amb el sisè i poder optar així a tindre més opcions, no?, d'aconseguir la permanència, que al final és aquest l'objectiu.
Dissabte a 4:45 començarà el derbi a Canllong. Després només quedarà una visita a Saragossa per jugar a la pista del Publimax Cai Santiago abans de tancar la fase regular i anar directes a la promoció.
Étnicos.
Segons Google Translate, aquí el Pau Vituri que ha fet la feina, l'equip es diu...
Ethnicos.
Per tant, estarem atents a l'hora de narrar aquest partit de l'Eurolliga. Va, rematem el tema amb bàsquet a la Copa Catalunya. El Club Natació Sabadell Masculí visitarà la pista del Cerdanyola, el tercer classificat, aquest dissabte a 8:15 de la tarda. Els sabadellencs venen de descansar després d'ajornar-se el seu partit contra el Reus Plom Salle, corresponent a la jornada 14 del campionat. Els jugadors de Jonathan Ramírez se situen en 11a posició amb 4 victòries i 8 derrotes de balanç. Per altra banda, el bàsquet Pia Sabadell afrontarà aquest cap de setmana un dels partits claus per aixecar el vol de manera definitiva ja de la part baixa de la taula, ja que visitarà el cué del seu grup, del grup 3, el Ripotrans Lliçà d'Amunt, l'únic equip a qui han pogut guanyar en la fase prèvia d'aquesta Copa Catalunya de bàsquet masculí. El conjunt de Can Colapi va perdre de 18 davant de la Unió Esportiva Mataró el passat diumenge en el partit al carrer Garcilaso i, per tant, es troba també en dinàmica negativa en la penúltima posició. En el seu cas, en el conjunt Escolapi, l'equip de Toni Mesa, només una única victòria i 12 derrotes. Demà a l'Hotel Suís, a partir de la 1, un cop superat el butlletí de la 1, tindrem tot el postpartit, tot el que ens deixi aquesta nit la visita del CUE a la nova Creu Alta en aquest Sabadell Betis Deportivo, entre altres coses també l'actuació de Pérez Peraza amb les notes que sempre posa dels col·legiats el nostre seccionista Joan Fàbregas. Tindrem a la Ruta Ariño en la seva tradicional secció de waterpolo des dels Estats Units, també molt futbol sala, molta teca, per exemple el grup Zarraona, i entre d'altres històries, a més de les prèvies del voleibol, també repassarem una miqueta els equips del Sabadell Rugby Club amb aquesta temporada històrica pel conjunt sabadellenc. Demà, per cert, hi ha partit de futbol sala, serà a 9:45 de la nit, a més, a prop de casa del Toni González, a Castellà. Castellà, grups de Raona, en aquest cas de la Copa Catalunya de futbol sala masculí.
Hotel Suís.
Tenim per aquí ja la Núria García. Núria García, què tal?
Hola.
Ara ve el Notícies Migdia. Com llegiries tu aquest nom?
Ethnicos.
Doncs no és així, és Ethnicos. Però vaja, sigui com sigui, amb el Toni González a les vies de so no ha de parlar d'equips grecs. La Núria García, ja explicaré després a la redacció el perquè de tot plegat. Notícies Migdia, amb ella. Que vagi molt bé aquesta nit. Recordem, futbol, Sabadell en joc des de les 7. Centre Esport Sabadell, Betis Deportivo. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.